Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
Què tal? Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. Aquesta setmana que tanquem avui diumenge ha estat intensa informativament parlant pel que fa a l'Església catalana i espanyola, i és que l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha estat escollit dimarts nou president de la Conferència Episcopal Espanyola. Un fet inèdit, ja que Omella és el primer bisbe de Catalunya que és elegit president de la Conferència Episcopal Espanyola. Aquests dies els mitjans han destacat d'ell, que és una persona de màxima confiança del Papa Francesc i que és un home de diàleg. Avui en Francesc Romeu, a la part final del programa, el seu comentari setmanal, analitzarà què representa per Catalunya i per la resta de l'Estat aquesta designació. I avui la nostra convidada a l'estudi és la Iris Parra. Ella ha participat en l'edició del llibre Conceptes fonamentals d'antropologia i religió de Lluís Duch, editat per Fragment Editorial. Aquest llibre aplega 34 articles d'enciclopèdia redactats per Lluís Duch, per la Gran Enciclopèdia Catalana, també per Conceptos clave de l'antropologia cultural d'Àngel Aguirre i per Conceptos fundamentales del cristianismo de Cassiano Floristán i Juan José Tamayo. Iris Parra també ha traduït del català a Lluís Duch, Salida del laberinto, una biografia intel·lectual. De seguida la saludem. Iris, bon dia i benvinguda al Paraules de Vida.
Hola, bon dia, gràcies.
Ara et presentàvem, estàs, formes part de l'equip de Fragment Editorial.
Sí, exacte.
I has participat en l'edició del Conceptes fonamentals d'antropologia i religió.
Sí, sí, sí. És un exemplar que ha sortit en edició tant en català com en castellà fa relativament poc, i com bé comentava, són 34 articles redactats per el Pare Duch, per diferents enciclopèdies i reculls de conceptes que hem decidit fer en un sol llibre divulgatiu, però a la vegada amb tot el fonament i el pes de l'erudició que tenia el Pare Duch, no?
Uh-huh. Ignasi Moreta és l'editor també, i vosaltres, hi ha un grup de persones, no?, que hi heu col·laborat.
L'equip
de Fragmenta.
Sí, exacte.
I una mica com és el procés d'edició? Què és el que... Clar, són diferents articles, uh-huh. Per tant, heu de buscar, suposo, que un nexe comú.
Bé, el nexe comú és justament que intenta recollir paraules claus per qualsevol persona que vulgui apropar-se a l'antropologia de la religió, no? Si fem, ara em permets una petita tastet d'algunes paraules, no? Tindríem culte, foc, folklore, hi ha unes veus més llargues per tractar el tema del catolicisme o l'hermenèutica, però després tenim conceptes com el mite, que seria un dels grans temes d'estudi de Duch i que aquí queda concentrat en dues pàgines, no? Mm.
I com s'explica, per exemple, el concepte del mite, no? Mm-hmm. Que ell en parla, això com...
Bé, De fet, el text en si és literalment el que el Pare Duch va escriure sobre aquests conceptes per les enciclopèdies que ha comentat. I una part interessant és que no les tracta només des d'una sola perspectiva religiosa, sinó que intenta aportar factors de diferents tradicions, no? Hi ha moments que posa exemples de la cultura clàssica grega o de què passa en el budisme en relació a aquest terme o com es veu des del cristianisme, des de tot el que seria una vessant cultural i a la vegada diferents interpretacions religioses d'aquest. No? En el cas del mite, doncs, comencem amb una explicació molt, molt literal. Mite significava paraula i també esdeveniment història. I a partir d'aquí comença a fer tota una reflexió de grans pensadors que han tractat el tema, com ell ho ha vist, el seu diàleg amb Elíade, que va ser la seva tesi doctoral. Mm.
Com és la feina de l'editor? O sigui, sempre en parlem, no?, de la persona que s'encarrega, no?, de supervisar tot el llibre final. Mm. Però com és i com us organitzeu vosaltres?
Sí, aquesta és la part curiosa de l'edició, no? Que normalment no veiem, uh-huh. Si no hi som. En aquest cas, com són articles de diferents revistes, de diferents enciclopèdies, perdó, el primer pas seria decidir quantes serien les entrades que ha fet Duch en general, quines tenen, com deies, un fil comú, no? En aquest cas seria aquesta idea d'antropologia de la religió, què passa quan hi ha paraules que hi sonen més d'un diccionari, no? Per exemple, hi ha algun dels termes d'aquí que havia publicat amb més o menys extensió en més d'una, en més d'un llibre o col·lecció. Per tant, s'ha de fer una feina de comparar els dos textos, veure si Duc està dient el mateix o no. De fet, hi ha alguna nota per qui llegeixi el llibre on precisament es comenta que en aquest cas Duc, per exemple, havia defensat una tesi en un text en una fase i en una fase posterior va modificar certs aspectes i ensenyem com ell mateix posava una mica en dubte o en contradicció els seus pensaments.
És a dir, que un text que canvia, no? O sigui, inicialment és d'una manera o la idea i després és d'una altra.
Sí, o per les referències que en aquell moment o en relació amb el que està pensant en aquell moment pot haver-hi coses que s'expliquen de manera diferent, no? Llavors, una de les feines de l'edició seria precisament contrastar els textos, veure quin pot ser més interessant per l'edició que tu estàs fent, comparar-los, decidir i a partir d'aquí doncs, intentar amb aquest fil conductor delimitar què serà el llibre que tu vols oferir, no?
I heu fet una tria, o la tria com la feu?
Bé, això ja a cura d'Ignasi Moret, això t'ho hauria d'explicar més aviat ell. En tot cas, sí. Es va primer també, és un, com són reculls de llibres, tornem a agrair, ja ho posa el pròleg, però tornem a agrair la confiança de les edicions prèvies de cedir-nos aquest material per poder fer aquest nou
per
recull.
Per fer divulgació, no?
Exacte. Una de les coses des de Fragmenta que com a editors crec que és important és que hi ha una idea, una vocació de mantenir llibres vius, de fer que les col·leccions no s'esgotin d'alguna manera, no? Que encara que sigui un llibre publicat fa 10 anys es pugui mantenir. I en aquest cas, i sent el pare d'una persona que va morir fa 2 anys, que és molt important a nivell teòric, intel·lectual, però potser encara no prou conegut pel públic general, hi ha la voluntat d'intentar que aquests diferents articles no es perdin, no? Sinó que algú que estigui interessat en entrar més a fons en el pensament del pare Duc pugui accedir-hi, no? En un sol recull.
És com un diccionari sobre l'antropologia de la religió, no?
Sí, podríem dir-ho així.
Un petit diccionari.
Podríem dir-ho així, sí. A vegades també ens pregunten, no? O ens hem preguntat, jo m'he preguntat específicament, seria un diccionari Duc d'antropologia i religió? Tampoc ben bé, perquè Duc era una persona especialista en crear neologismes i conceptes molt propis, no? Tenim l'emparaulament, tenim la coimplicació, les seves estructures d'acollida. Llavors, no és una aproximació a la terminologia pròpia d'ell, sinó la terminologia universal passada pel seu sedàs, per la seva erudició, recordem, que no és una simple divulgació, no? Sinó que és el recull d'idees que s'han treballat durant tota una vida i que s'intenten ficar o expressar d'una manera tal que pugui arribar al públic, no? Però amb tota aquesta condensació.
Uh-huh. Suposo que ara parlaves del pare Duc, uh-huh. Per l'editor, o sigui, has de tenir un coneixement molt gran, no? De la persona, de com escriu, de què és el que quan escriu vol reflectir, vol expressar.
Sí, des de Fragmenta, de fet, hi ha hagut molt de diàleg sempre, o hi havia hagut molt de diàleg sempre amb el pare Duc. De fet, molta part de la seva obra està publicada a l'editorial. En el meu cas, jo no vaig arribar a conèixer-la en persona, perquè la traducció de l'altre llibre va arribar una mica després del traspàs del pare Duc. Però crec que al final, sí. És a dir, per fer una edició i decidir, és evident que has de tenir una noció extensa i profunda, jo crec, de l'obra, no? Per entrar-hi i treballar-hi pròpiament, crec que arriba un moment que acabes entrant en la seva manera de pensar i la seva forma d'escriure és, a mi sempre m'ha transmès molt com si algú m'estigués parlant, no? Llavors et genera aquí un vincle que no saps ben bé explicar però que acabes entenent-lo d'alguna manera.
És un vincle, en aquest cas ja més personal que tu, un vincle especial cap al pare Duc?
Jo, com ja he dit, jo en persona no el vaig conèixer mai, però la feina de traducció del llibre a mi em va suposar entrar en el seu món, en intentar pensar com diria ell les coses. Traduint també t'adones molt de quin tipus de vocabulari fa servir, quines són les seves expressions més recurrents. Intentes comparar diferents edicions per veure cap on s'ha anat movent i al final arriba un moment que realment estàs immers en el seu univers, no? Llavors ha sigut també una manera de generar un vincle. Ja havia entrat en contacte amb part de la teoria de
amb
del
les seves
Paradú.
Lectures, no?
Sí, però no és el mateix llegir-lo per fer feines de treballs o coses així, que llegir-lo per intentar entendre'l i que algú hi pugui accedir sense modificar, bueno, la feina típica del traductor, no? No vull modificar el contingut, però a la vegada he de passar-lo a un altre idioma i no sempre serà...
Ara parlarem també de l'altra, sí, de la traducció de l'altre llibre que dèiem, però parlem una mica d'això també, no? Vull incidir en el tema de l'edició, de la figura de l'editor. En el cas del Paradú, quan parlem del Paradú, que és una persona, ja sabíem que era intel·lectualment molt, molt potent, sí, això és un afegit per vosaltres, diguéssim, de més dificultat? De dir, estàs traduint o estàs editant una persona que és que ha arribat al màxim? Sí, és, sí, sí, si representa una mica de dificultat.
T'entenc. A veure, sempre hi ha el punt de voler ser molt fidel a tota aquesta erudició, no? A nivell d'edició, és evident que quan decideixes o apostes per un llibre com Conceptes Fonamentals, has de ser molt conscient, no? Que, de quina és la voluntat que hi ha darrere, de, evidentment, no tergiversar en cap moment les idees o el missatge. En aquest cas, ja dic, és, les paraules són les de Duc i és un recull de veus. De totes maneres, tant en edició, al final és la persona que està a càrrec de l'edició el que decideix, no? En aquest cas, Ignasi Moreta tenia una relació molt propera amb Lluís Duc i havien treballat junts, per tant...
De fet, també, no? El fet que treballeu en equip,
exacte,
no?
És, sí.
Suposo que és més fàcil, no?
Sí, no estàs tu sol, és a dir...
Sempre contrasteu també les opinions,
exacte,
o les maneres de veure, no?
Sí, exacte. Pel que fa a la traducció, enfrontar-te a la traducció d'un gran erudit, bueno, sempre és un repte. Una de les coses interessants, a mi em va semblar molt interessant, és, abans de pròpiament traduir, intentar llegir tot el que puguis i veure quins fils s'estan movent, quines són les seves idees principals, perquè així quan t'enfrontes al text ja no és només un estrany, no? Sinó que ja...
Doncs parlem de la traducció. Vas traduir del català al castellà, sí, Salida del laberinto, no? Una biografia intel·lectual.
Sí. Aquest seria un altre... Bé, sí, exacte, autobiografia... Una biografia intel·lectual que seria, per mi, una altra manera d'entrar... El pensament del Paradú de la mà d'ell mateix, no? És un llibre que em sembla molt entranyable perquè, de nou, té tota aquesta rigorositat dels grans temes d'estudi de Duc que ell va desenvolupant en profunditat, però a la vegada molt amenament. És com si anessis fent un camí, un passeig amb ell i t'anés explicant. Doncs primer vaig entrar en aquests temes, això em va portar aquests altres temes, i donant les idees claus del seu pensament, però amb el punt afegit, no? Aquí aprofito per introduir conceptes d'ell, la distinció entre estructura i història, no? Deia que l'ésser humà no pot ser extracultural o que el seu context històric l'afecta, no? En aquest cas, la introducció de factors biogràfics en el seu pensament també és una altra aproximació que resulta molt, molt amena. La forma de redacció del llibre, tot i la profunditat teòrica que té, és com molt conversacional.
És didàctic. Si és fàcil a l'hora de llegir-ho...
Jo crec que és un accés fàcil per qualsevol persona, sí, sí, interessada, sí, en el tema, no? Crec que és un accés fàcil precisament perquè és com si el pare Duc hagués obert les portes i t'estigués acompanyant en la trajectòria, no? I en aquest sentit crec que facilita l'entrada a... Després pots voler aprofundir més en idees com, vale, quina idea tenia ell de símbol, com va dialogar amb Elíade en relació a això, per què no tenien el mateix pensament, però ja hi ha material específic per aquest tema, no? Aquest seria com la introducció. Quins són, no? Planteja un dels punts del llibre, els grans temes. Quins són els grans temes de vida i estudi del pare Duc? Que al final són grans temes fonamentals per tothom, no? La idea de el símbol, el mite, quin tipus d'antropologies hi ha on ens podem trobar, la idea aquesta, no?, de tot el context on un creix també modifica la seva manera d'entendre el món, les seves famoses quatre estructures d'acollida, que serien comunicació, religió, política i família, no? Donar voltes a totes aquestes idees amb exemples concrets, amb anècdotes també, no?, que ajuden a entrenar el pensament del Paraduc.
I el procés com és? Deies que primer no, et llegeixes,
Sí, suposo que això...
Et poses en context?
El manual de cada traductor deu ser un món, no? En el meu cas, sí, primer reps una proposta, no? T'atreviries a fer això i proves. I...
Molt agosarada, no?
Bueno...
Un repte professional, no?
Sí, és un repte personal, professional, intel·lectual, en molts sentits. Em va sorprendre precisament que la traducció en si, conceptual, no era especialment difícil. És a dir, les idees que elabora són complexes, però les paraules que utilitza són paraules bastant corrents, no?, en el nostre dia a dia. L'altre punt curiós és que pots anar molt en paral·lel amb els teus propis estudis, no? Jo anava llegint i anava traduint idees del Paraduc i al final veia que les podia posar en relació amb coses que estigués jo estudiant en aquell moment o que havia llegit d'altres autors, no? Llavors acabes en aquest univers. T'hi poses i a vegades que potser com a tasca pura de traducció, no? Alguna idea dius... No acabo de saber com expressar-la perquè signifiqui el mateix, amb el mateix registre, però al final hi dones voltes, surts, penses fora i deixes la traducció reposar una estona, després hi tornes. És una feina molt agraïda, en realitat.
I el procés de traducció, més o menys, quan es va allargar? Suposo que no hi ha un temps estàndard, sinó depèn de l'autor, depèn del llibre, depèn de moltes coses, no?
Sí, el procés de traducció en general, diguéssim, en el món editorial, tant pot ser que et donin una traducció i que tinguis 3 anys, no ho sé, m'invento, com que la traducció sigui per d'aquí 2 setmanes. Tot això dependrà molt de terminis de les editorials i tal. En aquest cas jo vaig tenir el meu temps suficient, jo crec, com per poder-me introduir i sense haver de patir els nervis de tinc una entrega ja i necessiten el text, no? Que després és un text que passa per correccions, maquetacions, vull dir que tampoc la traducció s'acaba allà, no? Clar. Sinó que després revises. Després hi ha un altre tema que potser la gent normalment no hi pensa, no? Però si ens trobem un llibre català amb totes les cites en català i les referències en l'idioma que sigui original o sigui a traduccions, doncs referida a la traducció, quan tu passes a traduir-lo al castellà, has de trobar totes les referències possibles que hagin estat traduïdes al castellà per apropar al màxim la possibilitat d'accedir a aquests textos. I això també és tota una feina que
paral·lela,
no és,
no? Que no és traducció directament.
Que no és pura traducció, però que sí és una recerca a fons de si aquests llibres s'han traduït, si no, anar a buscar quines pàgines estan. Tot això és feina que normalment hi ha als llibres i que potser quan comprem un llibre no hi pensem, no? De primeres.
De fet, ja el títol és suggeridor, no? Salida del laberinto, no?
Sí.
És com una, no? Com un laberint d'idees, de conceptes.
Sí.
I finalment acaba sortint.
Sí, de fet, si em permets, llegiré l'última frase de la contraportada, contracoberta, perquè em sembla important. Diu, la salida verdadera i real del laberinto, que és sempre nostra experiència concreta, nunca deja de ser un interrogante con respuestas que ens obren nous interrogants que tindran noves respostes, no? Per tant, és aquesta idea de que no som mai éssers finits i tancats, sinó que sempre hi ha coses que ens portaran al moviment, no?
Uh-huh. Com un cercle, no? Una continuïtat.
Sí, potser jo no en diria cercle, no? Perquè el cercle té el punt de ser quelcom tancat i aquí sempre hi ha una obertura. Sí. Uh-huh.
Iris, i per acabar, com passes del món de la infermeria, perquè havies treballat d'infermera,
sí,
al món editorial, no? De les humanitats i editorial.
Doncs mira, per laberints i voltes que dona la vida. Sempre m'havien agradat molt les dues branques, vaig decidir entrar a les ciències perquè en aquell moment doncs, això va aparèixer. Vaig treballar uns quants anys, vaig estar a l'Institut Goodman treballant amb persones amb dany cerebral, ictus... Crec que en cada moment les persones podem aportar a la societat alguna cosa, no? En aquests 5 anys jo vaig aportar molt i vaig créixer molt a la vegada, però va arribar un moment que ja em tocava una altra cosa. I aquesta altra cosa, per casualitats de la vida, va ser el món editorial de la mà d'Ignasi Moreta, a qui li estic molt agraïda.
Doncs Iris, gràcies per haver-nos acompanyat avui.
A vosaltres.
I molta sort.
Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
I ja tenim a punt Francesc Romeu pel seu comentari setmanal. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. Aquest dimarts passat, 3 de març, el cardenal Joan Josep Omella va ser escollit a Madrid com a president de la Conferència Episcopal Espanyola. Des del nostre programa ens n'alegrem, el felicitem i li desitgem un molt bon servei i dedicació a la nostra Església. Què li han vist al cardenal Omella? Em preguntava molt interessadament un company periodista. Doncs molt senzill. El seu caràcter dialogant i obert fa que coincideixi amb els objectius del Papa Francesc. Igual que el cardenal Carlos Osoro, de Madrid, que ha estat escollit com a vicepresident dels bisbes d'Espanya, conjuntament amb Omella. Això vol dir que l'Església espanyola, tot i superant l'inconvenient que sempre ha pesat sobre l'episcopat de Catalunya, ha vist que 7 anys després de l'elecció del Papa Francesc cal anar adequant un perfil d'Església i d'episcopat que cada vegada sembli més als postulats del pontífex romà. Potser els altres candidats que es van fer córrer per ocupar aquesta presidència no tenien un perfil tan clar a l'hora d'impulsar una reforma de l'episcopat espanyol. Alguns fins i tot semblaven que tornaven més enrere del que ha estat la presidència anterior, la de l'arcabisbe de Valladolid, el moderat Ricardo Blázquez, i gairebé s'alineaven a l'estil conservador i nostàlgic del cardenal Antonio María Rouco. Em refereixo, per exemple, a l'arcabisbe d'Oviedo, Jesús Sanz, o al bisbe de Bilbao, Mario Iseta, o fins i tot al cardenal de València, Antonio Cañizares, que el dia del discurs d'investidura del president Pedro Sánchez demanava pregàries per l'Espanya que es desintegrava. En aquest sentit, alguns han assenyalat que definitivament ja s'ha passat la pàgina de la història d'un episcopat influït pel cardenal Rouco. Per això, una de les tasques que ara haurà de fer el cardenal Omella des de la seva nova presidència dels bisbes espanyols serà la d'establir unes bones relacions amb el nou govern de coalició entre PSOE Unidos Podemos, que ara s'autodenomina com a govern progressista. I sobretot davant les noves lleis que ja s'havien anunciat i que ara s'estan plantejant, com la de l'eutanàsia o la reforma de l'ensenyament. Com hem anat veient aquests darrers anys, no està gens bé que l'Església espanyola es posicioni sempre en contra de les decisions del govern, amb postures clarament conservadores i al costat dels partits de l'oposició. Com tampoc és gens agradable veure que el govern espanyol ha d'anar a solucionar els seus problemes directament a la Santa Seu, a través de la seva vicepresidenta Carmen Calvo, com per exemple amb la crisi originada arran del trasllat de les despulles del dictador Francisco Franco des del Valle de los Caídos a un cementiri. Aquests afers s'han de poder solucionar en el mateix país. En aquesta línia han estat molt interessants les primeres declaracions del cardenal Omella després de la seva elecció, on afirmava que l'Església no vol privilegis, vol servir i ajudar a la societat en igualtat de condicions que els altres, respectant la seva pròpia llibertat i nosaltres respectant la llibertat dels altres. Si és així, Omella haurà d'afrontar com una mena de segona transició a Espanya i haurà de resituar l'Església espanyola en un nou context. Jo crec que l'avala molt la manera com s'ha comportat aquests anys en la realitat catalana i amb les seves maneres de relacionar-se tant amb els governs de la Generalitat com amb l'Ajuntament de Barcelona. Tinguem en compte que el cardenal de Barcelona va ser una de les persones proposades per fer de mediació entre els governs d'Espanya i de Catalunya al voltant de la crisi oberta pel referèndum de l'1 d'octubre del 2017 i que els seus esforços va fer. Per aquesta feina de resituar l'Església espanyola en l'estil del Papa Francesc, ben segur que trobarà una molt bona ajuda en el nou nunci de la Santa Seu a Espanya, el diplomàtic filipí Bernardino Ausa, que ha donat bones mostres de diàleg tots aquests anys com a representant del Vaticà davant de les Nacions Unides. Per acabar, el cardenal Omella, des de la Congregació dels Bisbes a Roma, on participa molt activament, també haurà de configurar un nou episcopat, atès que en els propers 2 anys més d'una trentena de diòcesis espanyoles han de quedar vacants i caldrà buscar candidats amb el nou perfil que proposa el Papa Francesc, molt més pastors que no pas escaladors eclesiàstics. Molt bon diumenge a tothom.
Fins aquí el Paraules de Vida d'aquesta setmana, d'aquest diumenge. Us recordem que si voleu tornar a escoltar el programa o recuperar alguns dels programes ja emesos, podeu entrar a la pàgina web de Catalunya Ràdio, al Paraules de Vida, i allà, i també als perfils de Facebook i Twitter, podeu trobar tots els nostres programes. La Rosa Silloé ha estat una setmana més al control tècnic i qui us ha parlat, l'Emili Pacheco. Que passeu bon diumenge i una molt bona setmana.
Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Déu vos guard. Durant el temps litúrgic de Quaresma, l'Església ens proposa intensificar la pregària. Ens crida a fer un forat en la nostra vida quotidiana per trobar-nos amb Jesús i contagiar-nos de les seves paraules i de les seves accions. A vegades ens pot semblar que pregar és molt difícil o fins i tot podem deixar de pregar perquè ho hem intentat sovint i veiem que no produeix cap fruit. Sant Pau diu que no sabem pregar com cal. No obstant això, si ho demanem a Crist, el mateix Esperit de Déu vindrà a ajudar-nos. Si deixem que ens ajudi, ens adonarem que pregar és com si respirés l'ànima. És acostar-nos a Déu d'una manera senzilla i espontània, com fem quan estem amb algú que sabem que ens estima. Cal que busquem un lloc tranquil on trobar-nos amb el Senyor i que no tinguem por d'obrir-li el cor, encara que de vegades ens sentim confusos i perduts. Ens pot ajudar la lectura de la Bíblia. Tota l'Escriptura és paraula viva de Déu que ens transforma l'existència. És una llum que ens il·lumina els passos. Quan ens abandonem a Déu en el silenci, deixem que Ell entri en nosaltres i ens canviï la vida. Si preguem amb fidelitat quelcom nou i bo, s'anirà construint en el nostre interior. Quan preguem, el cor s'evangelitza i s'omple dels fruits de l'Esperit: amor, alegria, pau, paciència, benvolença, bondat, lleialtat, modèstia i domini d'un mateix, diu Sant Pau. Seria bo que poguéssim reservar-nos 15 minuts cada dia per trobar-nos amb ell en el silenci. Així, a poc, la nostra existència s'aniria omplint d'una alegria tan gran que ens ajudaria a viure amb més esperança. Ho diu Sant Joan de la Creu amb belles paraules. Con esta buena esperanza que de arriba les venía, el tedio de sus trabajos más leve se les hacía. Ara bé, la trobada amb Déu en la pregària no pot quedar-se en un assumpte entre Déu i un mateix. La pregària cristiana actua com una medicina per al cor. Però, com ens recorda el Papa Francesc en Gaudete Exultate, l'oració és preciosa si alimenta un lliurament quotidià d'amor. La pràctica continuada de la pregària ens anirà configurant més a més a Crist. A poc, els nostres sentiments s'assemblaran cada vegada més als de Jesús, als de les benaurances. Així, la millor manera de discernir si el nostre camí de pregària és autèntic serà mirar en quina mesura es va transformant a la llum de la misericòrdia. Aquest amor s'expandirà per tot el cosmos, ja que la pregària és camí de comunió amb tots i amb tot. Benvolguts germans i germanes, Déu sempre té temps per a nosaltres. Tant de bo que en aquests dies de la Quaresma nosaltres tinguem temps per a estar amb ell i deixar que toqui el nostre cor.
Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.